programa Atento'l i tornem amb més notícies a les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que els viatges culturals de Sincerso es van esgotar en només 5 minuts.
Tento'l, amb Margalida Mateu.
Aquesta segona hora de programa, segona hora de Tento'l, un programa que ja sabeu que té totes les lletres i que té el nostre estimat Toni Cardell de Llumajor. Aquí en altres, el control tècnic. Si fins ara hem jugat amb les paraules i amb els boscos del Pla de Mallorca, ara hem de saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Moment de passar a l'actualitat pels sedats de l'equip de Tento'l. Saludem en Xisco Nadal.
Aquí tornem a ser.
Celestí Oliver.
Som aquí.
Miquel Junc.
Bon dia.
Toni Guiscafré. Hem après moltes coses ara, dels boscos i de les nostres contrades. I també ens acompanya la nostra coreta estimada, que és Raquel Agüeros.
Bon dia, corets.
Com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Molt bé.
Sí?
Gràcies per tornar.
No, només faltaria.
Avui, 999.
Tenc una sensació un poquet estranya.
Ah, que sí?
Sí.
Demà en farem 1.000, jo ja no ho crec.
És que... No, en general. En general.
I demà en Raquel tornarà, perquè com que en feim 1.000, ella ha de ser.
I seré.
Així m'ho era de Raquel.
Així, per celebrar-ho tot plegat. Sí. Molt bé, però bé, començam aquesta taula de redacció amb una notícia que ha fet putrum, perquè mai millor.
M'encanta.
Hem de parlar de l'Incerso. Ahir se van fer coves molt llargues per comprar viatges de turisme social. Vamonos de viaje. Déjame llevarte sin control en espiral. Quiero que me bajes al lado salvaje. Viatge?
Sí, poden partir.
Podríem anar, aniríeu? Un viatge cultural de l'Incerso seria preciós.
Sí, és veritat que sí.
Sí, si mos hi volguessin, i si tinguessin lloc.
No mos deixarien entrar.
No, per edat, de moment no entram, cap des que som aquí.
No
hi serem molt.
Jo menys. No falta tant, sí.
No mos fa falta tant per fer cova.
Anireu? Ja hi penseu?
Tanta sort d'obrir. Tanta sort d'obrir amb aquest viatge.
Exacte. Ja ho veurem. Però bé, quina notícia.
És que ahir de matí, des de ben prest, a moltes agències de viatges se varen fer llargues coses de jubilats que volien comprar una plaça per poder viatjar amb l'Incerso. I és que els jubilats són conscients que enguany hi ha més demanda i manco places que les que s'oferien l'any passat. Per aquesta temporada s'han obert en tot l'estat un total de 879.000 places, 100.000 manco que l'anterior convocatòria. Es Segons les dades de l'Associació d'Agències de Viatges, hi ha jubilats que fa anys que no poden viatjar. L'any passat, el 87% dels inscrits no varen poder aconseguir plaça amb l'Inserso. I segons les seves previsions, enguany 9 de cada 10 jubilats no haurien aconseguit cap viatge. 9 de cada 10. Ahir es varen esgotar gairebé tots els viatges de l'Inserso. Per fer-nos una idea de la magnitud, els viatges culturals i de natura es varen acabar en només... Què diríeu?
Ho sabem. Ho hem dit.
5 minuts.
No, està molt bé que creïs hype, però sí, qualque oient que ja mos escolta des de fa estona...
No, però és com un concert de na Taylor Swift.
Avui també en xerrarem d'ella, no te preocupis.
Sí,
eh?
Ara... Sí. 5 minuts. No, na Taylor està en una hora. Aquí 5 minuts.
Ja.
I de només queden alguns viatges a destinacions de la costa valenciana i catalana.
Mm-hmm. Van a les totes a fer rapilla aquests viatges. No sé si... Bé, heu tingut ocasió de comprar-ne mai, no per vosaltres, pels vostres pares o per qualcú.
Per mo mare.
I, sí?
I varen haver de fer COA, online, a l'agència, per tot, i es varen quedar sense un pic, sense poder venir aquí a Mallorca.
A mira, sí. Vol dir que vinguessin a Mallorca. És una aventura, i qui ho sap bé és en Pedro Fiol, el nostre representant de l'Associació d'Agències de Viatges. Com anant, Pedro?
Molt bé, molt bones tardes.
Gràcies per atendre'm-vos. Com ha estat això, mem? Conta-vos-ho.
Bé, està en aquests moments molt complicat. Només quedaria tan sols per poder viatjar a Menorca i Eivissa, des de Mallorca, i tot el que són viatges culturals, com bé heu dit, ja es varen esgotar en els 5 minuts. Tal vegada, a mitjan de matí, encara teníem possibilitat de trobar alguna coseta per la costa valenciana i costa catalana, però també Andalusia és cap d'una hora. Tot el que és Cádiz, Huelva, Granada, Màlaga, tot això també ja es va esgotar superaviat. Ben que dic que van tenir poc marge de maniobra perquè principalment el que demanden la gent major són aquests viatges culturals que són més curtets, de 5 vespres o aquestes escapadetes de viatges de natura, i en 4 o 5 minuts ja no quedava absolutament res.
Res, imagina't.
Pedro, però què entenen per viatge cultural? Per exemple, te duen a fer la ruta de les catedrals Patrimoni de la Humanitat? I fas Burgos, per exemple?
Sí, per exemple, sí. Hi ha diferents indrets, sobretot la costa cantàbrica, Galícia, Aragó, Madrid també, algun cultural també hi ha per Reus. Sí, hi ha una miqueta de tot. Realment són els més interessants perquè cada any li donen una petita volta i mai se repeteixen, a diferència de la costa peninsular, que sempre és el mateix, és a dir, és Benidorm, Comarruga, Lloret, Matalascanyes, clar,
i que són més llargs perquè...
Si ja n'has fet, clar...
Sí, ja que duren 10 dies, Norbert, eh?
Clar, duren 10 dies i els de 10 dies no els vol ningú, però també és veritat que n'hi ha de 7 vespres, però n'hi ha algun manco de 7 vespres, i clar, està en un lloc on et hivern i pràcticament no hi ha oferta complementari, les persones majors pocs els hi atreuen aquest tipus de viatges. Per això els culturals, que són els que n'hi ha manco, volen tot d'una, perquè les persones el que volen és en 4 o 5 vespres fer moltes activitats, tenir les excursions incloses i tornar aviat, perquè tenen molta responsabilitat. Sembla que no... Alguns semblen que no estiguin jubilats, perquè a vegades te diuen, no, és que jo no puc estar més d'una setmana fora de casa, i dic, però per què? I te comencen a contar històries, perquè tenen nets, tenen metges, tenen compromisos, i clar, i en el final se fa molt complicat.
Fan pilates, que volia ser Pilates també és com una nova religió.
Pedro, t'anava a demanar quina era la raó principal per la que la gent rebutjava aquests viatges de 10 vespres.
Pues, principalment és per això, per aquest compromisos que tenen, sobretot, també me trob gent que com avui de matí, que jo havia agafat un viatge de 10 vespres, dic, mira, ja tenc una venta, 4 persones confirmades, i de sobte una diu, ai, és que jo no em fa ganes, i dic, però per què no te fa ganes? I després he descobert que el que li fas, el que té és una por, no?, d'anar-se'n tant de dies fora de casa. Sí. Clar, les persones majors, malgrat hagin evolucionat, se senten sentin superactives, que han xerrat molt, no? El fet de que les persones que arriben ara, jo no n'he vist cap engueat avui de matí, tot eren persones que dius, ostres, jo d'aquí 10 anys estaré com ells, no? Però és cert que després encara hi ha certes persones que quan se'n van molt de dies fora de casa seva, no ho passen gaire bé.
No, i que, per exemple, hi ha persones que tenen animals i els han de anar a arreglar, tenen nets, tenen activitats culturals, físiques,
senyora,
que tenen una agenda,
o senyora,
perquè
la senyora també.
No és el mateix anar-te en 10 dies a fer una volta per Burgos, Salamanca, jo què sé, Toledo, que va d'estar 10 dies a Lloret de Mar, o 10 dies a matar les canyes. Clar, deu ser, la perspectiva deu ser bastant diferent. I, Pedro, hi ha també gent que allò que demana és el paquet i després el fan al seu aire.
Clar, és el que dius tu. Aquestes persones que agafen Costa Peninsular, molts el que fan... veure quin cost tindrà el cotxe de lloguer, se'n van endorbeinat més, prorrogaran el cost del cotxe entre quatre i començaran a fer excursions per al seu compte. És a dir, qui se'n va potser a Girona o a la costa de Barcelona, a la part més nord, que ja pensen en arribar fins a Perpinyà i fer una ruta per el sud de França, anar per Lleida... Sí, sí, la gent s'organitza molt bé. El que passa que tenim molt d'ensurts, perquè aquestes persones talment arriben, en vez de dir-li energia, escolta, que jo ja no seguiré en voltes, simplement mos veurem per sopar a l'hotel del vespre, clar, no diuen res, i clar, i aquí allà espera que espera, i
aquell pobre, i aquell pobre guia munta la quarta temporada de La Caza, en lloc d'Irati és La Caza Inserso, i aleshores comença a cercar aquesta gent a les totes.
Són els alternatius.
Sí, per cert, Pedro, a mi me queden 20 anys redons per jubilar-me.
20?
Arribaré en aquest viatge, és a dir, perquè jo no estic viatjant molt per Espanya i ara faig més Europa, perquè com que s'inserso només t'adu per territori nacional, estic deixant alguns racons perquè jo vull venir a la teva agència d'aquí 20 anys perquè tu m'ho puguis oferir aquests paquets.
Mira, Xisco, el primer de tot que t'he de demanar és si tens la mateixa edat que jo. Jo pensava que eres una miqueta més gran que jo.
Però, per favor, quina punyalada en directe aquí. Jo sempre t'he tratat bé, a Viva, quan t'han fet entrevistes, estimat. Si tu a partir d'ara notes que la meva simpatia no ets la mateixa, espero que entenguis per què.
Te dic una cosa, Xisco, jo aquest sistema el canviaria per complet, i ara potser m'estic tirant a terra damunt la meva teulada, però jo, sincerament, haver de condicionar les persones majors a dia d'avui, que hagin d'anar a unes dates en concret, que hagin de fer aquest tipus de cua, que després el de convoques i no hagi res, jo faria com a bona jove, li donaria 400 euros, que anessin a l'agència que volguessin, que reservassin el lloc que els hi donat la gana, com si se'n volen anar de creuer, com si se'n volen anar una setmana en Escarip, el dia que descomptarien 400 euros, que mos els pagaria l'estat, i així no hauria tot aquest problema. No hi ha un bon jove que la gent pot subscriure-se a Netflix, a Spotify, comprar videojocs i anar al teatre, i d'altre donant 400 euros a les persones majors, i fi del problema. I
ara, sí, perquè s'inserso no pot anar... A mi el que em sap greu és que s'inserso no pot anar per Europa, perquè me am un viatge a Portugal o un viatge al sud de França, no hi seria més. Enllà. Sí, però mem, també hem de dir que quan estàs... Que a partir de certa edat, jo ho veig amb ma mare, a ella li fa com a pòvola. No pot fer un intercontinental, no te l'emporten d'una Nova York. Però sí que un vol que duri una hora, hora i mitja, hi ha moltes destinacions interessantíssimes que no tenen per què passar per l'estat espanyol, que això també és una mica reduccionista. I molt de jubilats, un picador va fet les rutes, per molt que aquí en vin, cada any 12 més o menys les mateixes, no?
Sí, i el que passa és que també s'inserso després molt resta competitivitat del nostre producte que tenim especial per 55 anys, és a dir que com més inserso venem més molt restam després de tot aquest tipus de programació, que nosaltres sí que en tenim totes les agències per fer un circuit per Europa, un creuer fluvial, i també he de dir que hi ha comunitats autònomes, posant l'exemple de Madrid, que també té viatges a Europa, ben que dic, però ja no tenen aquesta subvenció com s'inserso, ben igual que aquests mateixos adjudicataris fora de s'inserso ofereixen també viatges, aprofitant aquesta organització que ja tenen precontratada, per oferir viatges arreu d'Europa, el que passa que ja no valen ni 200 ni 300 euros, ja te'n vas a 600-700 euros. Ja. Però sí, jo crec que si li donàssim una volta, que no li donarem, perquè això seguirà ben igual, perquè heu de pensar que la finalitat també és potenciar la planta hotelera en temporada baixa, no estaria de més, perquè no, si tenim, per exemple, vols a Alemanya des de Balears, fer un Berlín, fer un Frankfurt, un Múnich, un Colònia, un Viena, per què no? Sí, jo he disposat. El que passa que hem d'anar amb molt de cuidado, perquè si després feim una oferta completament excessiva, després resultarà que els nostres programes i els nostres turoperadors, que no són aquests adjudicataris i aquests guanyadors d'aquestes licitacions, també li farà molt de mal. És a dir, hem d'intentar mantenir un poc l'equilibri.
Mm. Per cert, per si hi ha dubtes, vaig néixer el 1979, ho dic perquè no me n'amag, perquè... Però si hi havia preguntes, Pedro Dávila.
No, Xisco, jo també sóc del 79. Ens podrem jubilar junts?
No, però mira...
Jo
no soc com en Pedro. Jo sí que diré que se nota que en Pedro té una molt bona hidratant de vespre, perquè el veus i apareix que en té 35. Per tant, la propera vegada, en lloc de parlar d'inserso i de viatges, parlarem de skincare, perquè m'has d'explicar secret, perquè jo tampoc te feia de la meva edat.
Hi ha uns cirurgians molt bons aquí a Balears i que, a més, fan uns arreglos molt, molt interessants. Jo vaig començar en els 36, ja vos ho dic. Eh?
Però això no cobreix inserso.
No, però si
hem
d'arribar
sincers al
manco,
hem
d'arribar de manera saludable.
No,
ara
ja
hem passat un altre tema.
Sí, perdona, és que a mi me sembla molt més interessant això que sincers, també t'ho dic.
Jo encara estic en el meu 18, que me queden, per arribar a la jubilació, que no ho havia pensat mai.
Jo no vull pensar quan.
Ara en aquesta taula de redacció cap de pensar que me queden 18 anys.
Se l'estic estimat. Passat demà és Nadal. I no t'entamaràs? I ja serem el 2030. I entrarà a Seura Digital. I s'hauran acabat els doblers en físic. És que tot, és que a mi l'univers, l'història, el món me passa per sobre. Jo m'hagués quedat en el segle XIX, que és el meu segle, però com que no m'hi he pogut quedar, m'he d'adaptar.
Ai, Pedro, moltes gràcies. També per les teves confessions.
Gràcies a vosaltres. Vaig a seguir fent feina una miqueta. He entrat quasi de rebot, però per deferència a vosaltres he fet
gràcies,
tot el possible. I estic tancat aquí un sòtan per no molestar els meus companys, que estan ja una miqueta farts de jo avui. Però bé, seguirem fent una miqueta de feina.
Pedro, una coseta, Pedro. Sí. Qui decideix el nombre de places? Perquè enguany n'hi ha 100.000 places manco, per exemple, que l'any passat.
Estimada, hay que estar en el texto. 7.000, no 100.000.
7.000, més igual. 7.000, més igual. En funció de què?
Enguany ha hagut, penseu, 100.000 places menys perquè hi ha 100.000 persones que pagaran una tarifa plana de 50 euros. Clar, com que els pressupostos generals de l'Estat estan congelats i en aquest moment no hi ha una partida pressupostària extraordinària per s'inserso, mantenim els mateixos diners i, clar, i això el que ha fet és que tinguem en aquests moments que compensar aquesta acció social de donar 100.000 places a 50 euros els han tingut que restar descompte total, perquè, evidentment, i això és una cosa molt interessant, l'Institut de Persones Majors tan sols financia el 22% d'aquests viatges. La resta surt del bon fer de hotelers, agències de viatges, adjudicataris, ben que dic que és un esforç per part d'una cadena de valor turístic per intentar aconseguir que aquest preu siguin baratos, perquè el 22% que financia l'Estat no seria suficient per mantenir aquests preus tan atractius.
Mm-hmm. Queda dit. Pedro, moltíssimes gràcies. Una ferrada forta. Ara sí, te deixem per ti. Gràcies.
Raquel Agüeros, tens qualque dubte més? Sóc sincers, ho dic, perquè si vols poden fer tota la taula dedicada, no, dedicada a això, estimada.
No, és que me semblava com molt interessant quin és el repartiment i clar, s'ha de tenir en compte també tot el tema de, bé, poblacional i tot. És que no és gens fàcil organitzar...
Perquè tu, a partir d'avui, ja pensaràs en sincerso. Ho dic perquè jo, ara, m'han fet ganes ja d'estar jubilat. Mm-hmm. Per fer un matar les canyes. 10 dies.
Mm. No, normal. Sí.
Però jo segurament seria d'aquests que els hi parteix.
Sí, jo quedaria sense plaça, segur.
No, que partiria de viatge, però que llavors sí, faria un viatge definitiu.
Però tu visaries.
De si és una primera edat, clar que sí.
Sí.
Però depèn molt de si és una primera edat primerenca, és a dir, si són clar. Més joves, si ja són... Si tenen 65 o 80, és que hi ha molta diferència.
Molt, sí.
Vull dir que també això s'ha d'adaptar a cada edat clar. I a cada persona i a cada salut. Però bé, deixem-ho aquí perquè ara hem de canviar de tema i vos hem de fer una pregunta. Qui guanyarà el Premi Nobel de Literatura enguany?
Demà, a Estocolm, s'anunciarà la persona guanyadora amb el Premi Nobel de Literatura. I clar, durant aquests dies, els mitjans i les xarxes van plens de travesses que intenten esbrinar qui serà l'afortunat i també, hem de dir, les cases d'apostes. Mm-hmm. Fins i tot, en aquestes cases, s'accepten travesses sobre el Nobel de Literatura. Ja me diràs, doblers apostats i literatura de primera qualitat. Mm-hmm. Si ens fixem en aquestes llistes, els que tenen més números de guanyar són la xinesa de Kan Shue, l'hongarès Laszlo Krasznoharki i l'indi Amitav Ghosh. Però també col·loquen bones posicions a clàssics d'aquestes travesses com el japonès Haruki Murakami o la poeta canadenca Anne Carson. Que ens agrada la música de Nobel. Mm. Però és cert que els factors polítics, lingüístics i geogràfics també formen part de les discussions per triar qui serà aquest Premi Nobel de Literatura. Enguany, diuen a El País, està molt ben situat un candidat històric com és el poeta Ciri Adonis. També tenen bones consideracions els escriptors en llengua castellana, ja que han passat 15 anys d'ençà que el va guanyar un autor amb aquesta llengua. Recorden que va ser Mario Vargas Llosa, ets d'Isabel Preisler. Algunes d'aquestes, algun d'aquests novel·lables serien l'espanyol Enrique Vilamates o la mexicana Cristina, Cristina Rivera.
Idò, aquestes són les travesses. Murakami ja fa molt d'any que és allà. Eh? Qualque dia li donaran, jo suposo
Murakami,
que sí.
En Murakami, avui, ja és a cap... Bé, no, perquè crec que ja ho saben. És a dir, crec que t'avisen dos dies abans.
Ah, sí? Dos dies només?
Sí, sí, sí. Perquè ells s'han d'assegurar que l'acceptes. Perquè ja els hi va passar que hi va haver anys que no es va acceptar el Premi Nobel, un pit se va donar a conèixer, o que el refusen i tal, i ells, allò que els interessa és que tu te presentis en aquesta cerimònia perquè li donen tota esa pompa que cal. Però en Murakami ja du 3-4 dies que no surt de casa seva. De fet, té de més 20 catxes de pizza acumulades a sa porta perquè està pendent del telèfon i ho comana tot per internet, per poder tenir sa línia lliure, no fos cosa enamora el telefoni
d'Estocolm. Estàs un parell d'horetes per arribar.
Un parell, sí.
Pot de gelac.
Jo el que m'ha cridat l'atenció és que, clar, fan uns resultats, no? El jurat posa una puntuació a cada autor i el resultat no se saben fins 50 anys després. Només se sap la primera posició qui guanya el Nobel de Literatura i no poden dir res més d'aquests resultats fins 50 anys després.
50 anys poden saber qui va ser el segon i el tercer.
Exacte.
I el quart.
Mm-hmm. I la puntuació que li van posar cada un.
Sí. Todo atado y bien atado.
Sí, sí, sí. Sí.
Sempre.
M'ha cridat molta atenció, això, sí, sí. Ben secret.
Mm. Amb això, els suecs són espectaculars. I clar, de fet, és de literatura és un dels nòbils com a més mediàtics, no sé si estarien d'acord. Bé, els altres també ho són, però el de literatura és un dels més esperats, perquè ara aquest dia ja anant sabent i ja en van dient.
Literatura i pau se suposa que són els que més controlam. Mm. Perquè clar, controlar de medicina, de física o de química són disciplines que no estan tan a l'abast de tothom, tot i que no hauria de ser així. Però, exacte, en canvi, tothom pot parlar de la pau i tothom ha llegit a un moment determinat qualque llibre.
Mm-hmm. Però mira, l'any passat que li va anar de bé el Premi Nobel, que enguany ha venut un munt de llibres.
És que el Nobel... Una publicitat, això, impressiona.
Sí.
No? I el Nobel va molt bé per quan és un escriptor sorpresa, que de vegades hi ha editorials petitíssimes que tenen en el seu catàleg un Premi Nobel i que li donin el premi multiplica per 100 les vendes d'aquesta editorial.
És
un poc com si tot aquest se loteria.
Que és que va guanyar l'any passat és de literatura i és una dona relativament jove, sí, i enguany ha estat unes supervendes i tothom l'ha llegida, rellegida, i han comprat els seus llibres i també és una manera de posar la literatura d'aquesta gent. Mm.
De fet, jo la primera que vaig llegir a Han Kang va ser La Vegetariana, que la varen publicar en una editorial que se deia Rata, que ja ha tancat. És a dir, que la primera traducció en català que es va fer d'en Han Kang, l'editorial ja no ha pogut gaudir d'aquesta loteria que és que te donin un Nobel. Ja en català he estat cercant, cada any sona en Jaume Cabré, recordem que en català encara no han tingut cap Premi Nobel, en Pere Ginferrer, que aquest sí que seria mixt, perquè en Pere Ginferrer ha escrit tant en català com en castellà, i també moltes vegades s'ha parlat que si hagués qualcú d'aquest arxipelat nostre que pogués optar en el Premi Nobel,
seria
o en Carme Riera o en Antonio Vicenç, s'ha comentat que... perquè també t'han de proposar Post Nobel. No és que l'agència... bé, l'agència d'Es Nobel, no és agència, deu ser la Fundació Nobel, no és que vagi llegint-les totes o contracti a 30.000 persones per llegir que se fa a cada país i se fan unes votacions. Hi ha diferents personalitats que proposen i a partir d'aquí se prenen en consideració el teu nom per poder guanyar el Premi Nobel.
I les propostes transcendeixen, se saben.
De vegades qualcú que té bo i que pot proposar, te diuen, t'he proposat, i aleshores és quan se filtra qualque nom. Però com diuen, com ha dit en Junkers, els interessa que, evidentment, no se sàpiga que ha quedat el segon, perquè també mos demanaríem per què un any queda segon i després no te torna a indicar què fas en tota la teva vida.
Clar.
I les cases d'apostes deuen estar a tope.
Jo és que no ho arribo a entendre com pots apostar qui guanyarà el Premi Nobel.
Bé, i apostes de cavalls.
No, i qualsevol cosa, també.
Sí, apostes n'hi ha de tipus.
Però és que això ja m'ha parit més surrealista, encara.
Però jo, si hagués de posar emissions per qualque cosa, seria per en Murakami.
Sí, tu, Murakami.
Jo penso que n'hem parlat tant, i cada any n'hem parlat tant, i també que un home pateixi allà a casa seva, esperant que el telefonin.
En tantes pizzes.
Clar,
bé, qui diu pizzes, també crec que dos ja té comos.
Sí, m'han
contat que s'ha fet instantanis dins el microones. Perquè, clar, ella està allà que ni se batega.
No vol ni cuinar.
Clar.
No. Pobre. Ara, aquí bé, demà ho sabrem. Demà sabrem què passa.
Serà ell.
Amb aquest Premi Nobel de Literatura.
Jo confio en Xisco.
Acabam amb un poquet de música i parlant de la curiosa manera que va tenir Taylor Swift per presentar el seu nou videoclip. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. As legend has it you are quite the pyro. You light the match to watch it blow.
Qualsevol cosa que fan a Taylor Swift genera emoció i és capaç de mobilitzar els seus milions de fans. I un exemple, la campanya de màrqueting per promocionar el seu nou videoclip de The Fate of Ophelia, aquesta cançó que sona de fons. I doncs, la cosa és que l'equip de màrqueting d'aquesta cantant va fer com una mena d'escape room amb el premi final de poder accedir en primícia al videoclip d'aquesta cançó.
Oh, sorpresa.
Sí, sorpresa, sí. Quines ganes de...
No, clar, però hi ha tant de Swift... Sí, que se diuen?
Sí. Swifties? Swifties, sí. Bé, quan cercaves el nom de la Taylor Swift a Google hi apareixia un com flames i un missatge que posava 12 ciutats, 12 portes i un vídeo per desbloquejar. I si tocaves més aquest cor, començaven a sortir noms de les ciutats.
Allà on ella allà, anirà, fes-se gira. Sí,
No. Allà on podies trobar més informació sobre com arribar
en aquest videoclip. Uau, és a dir, era un escape room...
Un escape room real, 100%. A la vida real, sí, sí. En aquesta ciutat hi van començar a aparèixer portes taronges projectades a façanes de cases i d'edificis emblemàtics amb uns codis QR que si tu escanejaves t'anaven donant paraules sobre aquesta més informació. Bàsicament, els fans ràpidament varen començar a ajudar-se a través de xarxes socials per esbrinar tot aquest misteri i bé, com us he dit, aquest QR donaven unes paraules que quan les ajuntaves descobries la següent frase: ho has de recordar tot, però sobretot això, el públic és el teu rei. Clar, tampoc m'ho diu molta cosa més.
Això és la paraula que havies de formar escanejant QR de totes les ciutats.
Exacte.
Déu meu.
I després, quan posaves aquesta frase a Google, tornava a aparèixer aquest com flames que te duia, ja sí, directament en el videoclip. Moltes coses per arribar a un videoclip que el dia següent és públic per tothom.
Tothom el podia veure. I quanta gent va fer aquesta gincama?
De més 14 milions de persones.
14 milions.
Crec que no tothom va arribar en el videoclip, però bé, Google surt, jo ho he mirat, i el manco, 14 milions de persones varen pitjar damunt d'aquest coret.
Així que... T'he de dir que és un pot xicar de nieve, això, no? Aquesta gincama que has d'anar com a passant proves per arribar a un videoclip.
Sí.
Són un pot secte.
Sí. Però no és l'únic...
Secte de 14 milions de persones.
Són molta gent.
Bé, ara se diu comunitat.
Sí, comunitat.
Sí. És així?
Bé, fans.
Fans.
Però volia dir que no és l'única notícia relacionada amb Taylor Swift d'aquests dies. Hi ha una bona polèmica al voltant seu. Diuen que en la cançó Opalite, que ha tret ara també en aquest nou disc, ha plagiat un tema d'en Luis Miguel. Les escoltam, men que
les escoltam tots dos?
Primer, escoltam a Taylor Swift. Aquesta és la de Taylor Swift i ara escoltarem Uno más uno es igual a dos enamorados de Luis Miguel i s'assembla, no? Ja veureu. Somos dos, dos enamorados de un amor dulce, libre y claro al soñar vamos poco a poco. És Luis Miguel quan tenia, no, però, crec que quan tenia 10 anys o 11, perquè he vist el vídeo.
He vist
la mateixa veu.
S'assembla, no? És la mateixa.
És la mateixa cançó.
El que passa és que per com una versió italiana, no?
Sí, sí, sí.
Infantil,
sí,
també.
Sí, d'exactament. Sí,
el Luis Swift.
El Luis Swift.
El Luis Swift.
Ben, què passarà amb aquest
ple? S'ha queixat el Luis Miguel?
Crec que ell no, però per xarxes hi ha un rebombori d'aquests grossos. I clar, el que diuen els experts amb aquest tema és que el pop hi ha tantes cançons perescudes que sí, no se sap si se pot considerar plagi, però...
Alerta, no estic però... intramant una col·laboració tots junts.
Alerta. De Taylor Swift i Luis Miguel.
O ves alerta que la discogràfica de Luis Miguel no se posa en contacte amb ell i li digui, escolta, o te denunciam i m'ho has de donar part de lo que ells trepes a banda de Opalai, o graves una cançó amb Luis Miguel.
Clar.
O apareces en mi show. Això seria supercoret.
Seria meravellós. Que, per cert, l'altre dia va sortir en Pet Sala... Diguem que quan Shakira va gravar Es boig per tu, els hi demanava 50% del dret d'autor de sa cançó per ella gravar-la. Clar, que aquesta gent no va de bromes.
Les mujeres facturen.
No, Shakira.
Ella facturava. Si va, se l'obligava. Però el que era la seva factura la passava la primera.
Perquè no vivia aquí del tot.
Aha. Mira,
era irònic, perdó.
Ja
l'he vista, ja l'he vist.
Com ho calcula.
Era irònic, sabeu que no, no.
A veure, hem entès.
Quin és el teu moment de Tèntol?
Hola, jo sóc de Sineu i el meu moment de Tèntol sol ser el cafè després de dinar.
IB3 Ràdio és Dial. La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida. Dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara sí, me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar.
Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. I avui... el cas particular de tio. Avui comentarem un cas una mica especial per les confusions que presenta. Ens referim al castellanisme tio. En català, per anomenar el germà i la germana del pare o de la mare, tenim oncle i tia, respectivament, però mai tio. A Mallorca i Menorca, per anomenar l'oncle, podem fer servir el mot conco, més residual. També hem sentit les formes tiet i tieta, però les hem d'evitar en llenguatge més formal. Que quedi clar, deim oncle o conco, però no tio, que és castellà. En canvi, sí que deim tia, que el català ha heretat del grec, no del castellà. Oncle ve del llatí i tia del grec. Ah, i una altra cosa. Recomanam evitar les formes tio i tia per anomenar un home o una dona de manera molt col·loquial. I camprem paraules com paio, paia, nin, nina, nen, nena, xaval o xavala. Tots aquests sí que els trobam al diccionari normatiu. I terme explicat, terme acabat.
A Contracor, amb Raquel Agüeros.
Raquel Agüero.
Ai.
Moment coret de la setmana.
He tingut un parell de moments corets. El primer amb el Pedro Fiol.
Ja, eh? Sempre n'hi ha de moment corret.
I la seva hidratant de vespre, que això m'ha semblat... Aquest concepte d'hidratant de vespre...
Que no era tan hidratant.
Que no és tan important la hidratació com la neteja. Prèvia.
Meam, estimada. Hidratant de vespre és concepte. Ses quin care, ses quin routine.
Tu te'n fas?
Poca cosa, estimada. Jo m'arrenso a cara amb un sabonet especial i a volar. És que a mi això de perdre mitja hora abans d'anar a dormir i posar-te crema, hi ha gent que fa
no
de tot.
No és perdre, és invertir.
Exactament. Bueno, sí, m'has fet dir un barbarisme. Veus? Tot el dia controlant el meu joc que falla i me fas cara en aquest parany. La portada de Solà, que m'interessa molt.
Per favor, la portada de Solà, que jo me pensava que era sa filla. Quan l'he vista? Dic, què és home, que s'ha quedat amb la seva filla? Vull dir que acompanya sa filla a l'altar?
La filla l'acompanya.
Un poc edatista, aquest comentari,
sí,
ja m'ho dieu.
Sí. No, però és que quan anys se duen aquestes dues persones?
29.
Gràcies.
Sí, 29. Però duen junts, crec que... 12 anys.
No, en duen... no, 10 en duen. Ella tenia de 9 anys, perquè ara en té 29, ella, i ella en té 60 i...
Bé, parlant de Cayetano...
Martínez de Irujo.
Martínez de Irujo.
I Bárbara Mirjan.
De Arjona.
Mirjan.
I Bárbara Mirjan. Un públic reportatge a la revista Hola, el dia de les noces, que va ser dissabte, es va enfadar molt en Cayetano en sortir de l'església i pujant en el cotxe de cavallos perquè els periodistes li demanaven coses i com és normal.
També sa novia van d'entrar, conta sa crònica d'Ola, que m'agradava molt, que ha mirat un parell, que sa novia va passar malament perquè un grup de dones la varen aturar i li varen començar a mirar els baixos dels vestits, li varen començar a fer fotos en son mòbil, li varen començar a tocar el vel. Vulguis que no, que tu vagis a casar-te i te trobis en revoltada d'un grup de manoles sortida d'una obra de García Lorca, sí. Rebostejant el seu vestit de novia, tampoc ha de ser molt agradable.
No, bueno. El cas és que es verà que aquestes noces protagonitzen totes les portades de la revista d'avui, i demà, si voleu, en xerrarem de més detalls. Bé.
Demà?
Demà, si voleu, xerrarem de més detalls.
Ah. Sí, és que demà tornen a Raquel.
Ah, demà tornen a Güeros. Sí. No sabia si és que havia...
Ho hem dit, perquè...
No sabia si havia quedat amb en Cayetano, ella.
Has quedat amb en Cayetano?
No.
Per tenir detalls, ok.
No, encara no li he cridat. Però vosaltres vos recordeu que la setmana passada nosaltres vam xerrar aquí del cas d'Escló, d'aquesta dona mallorquina que... potser sigui l'hereva amb una dona que viu a Suïssa d'una herència milionària, castillos, palacios, moltes d'obres d'art. He fet la meva promesa, Xisco Nadal, i avui tenim en directe a Tèntol el misser dels fills dels famosos que encara no saben que tenen fills. Fernando Osuna, buenas tardes.
Buenas tardes, no hemos entendido nada. A ver, tendrás que explicarlo tú.
Fernando, vamos a ver, tú te has convertido de alguna manera, y permíteme que te tutee, en el abogado de personas que creen que son descendientes o hijos no reconocidos de gente famosa. Por poner algún ejemplo, has llevado el caso del supuesto hijo de Julio Iglesias, que se dijo que era hijo, pero que luego no lo era, ¿no?
Bueno, genéticamente sí lo es, ¿eh? Ahora estamos luchando para que la justicia le dé validez a la ciencia.
cómo, qué curioso, ¿no? Ese caso, por ejemplo, el hijo de Julio Iglesias, que el ADN dice que sí que es hijo, pero la justicia dice que no.
Exactamente, porque dice que fue juzgado hace 30 años. ¿Eh? Es decir, esa verdad genética, esa realidad científica existe, existe esa verdad. La prueba de ADN dio el 99%, pero por problemas burocráticos, formales, pues dice la justicia que como eso se juzgó pues en la década de los años 90, pues que no se le puede dar validez a ese ADN que demuestra la relación de paternidad entre Julio Iglesias y Javier Santos.
Y claro, entonces, ¿qué pasa? ¿Que gana la justicia a la ciencia?
Bueno, debería esa verdad genética, debe prevalecer, porque si no sería una hipocresía que por algún problema formal pues tuviera la ciencia que doblegarse a la justicia. Entiendo que es una aberración muy grande, ¿no?, la que hay en este caso. Bueno, ya Javier está muy tranquilo porque ya, pase lo que pase, ya sabe que es genéticamente en el mundo científico, ya sabe que es hijo de Julio Iglesias. Y eso le ha dado una tranquilidad tremenda, porque hasta hace poco no lo sabía. Nosotros ya en el año 2017, pues con esa prueba de ADN que se le hizo a Julio José Iglesias Preiler, se le cogió una botella vacía de agua y se comparó con la saliva de Javier Santos y dio un porcentaje del 99%. Ya mi cliente Javier está muy tranquilo porque sabe que es hijo en el ámbito genético científico de Julio Iglesias.
Pero estaría más tranquilo teniendo un poquito de herencia, ¿no?
Bueno, él ha dicho que tampoco le interesa mucho la cuestión económica. Él quería saber si era hijo de Julio Iglesias y ya lo ha sabido, ya tiene su tranquilidad, porque es muy penoso, es muy duro ir por la vida sin saber quién es mi padre, y más en este caso. ¿Será Julio Iglesias mi padre? ¿No será? Bueno, pues ya lo sabe y está muy tranquilo en esa faceta, ¿no?
Por si alguien no lo sabe, este chico del que estamos hablando físicamente se parece muchísimo a Julio Iglesias. Quiero decir que además está como evidencia física, ¿no? Aparte sí, de todo lo que refrenda a la ciencia. Fernando, tú que conoces a tanta gente y que todos acuden a ti, ¿te has sentido alguna vez más famoso que tus clientes? Sobre todo que tú también has salido en revistas del corazón.
Bueno, mira, yo me gustan mucho estos temas. Veo que hay una injusticia muy grande porque normalmente el padre pues vive muy bien, vive con todo tipo de comodidades, holgadamente, con una familia muy tranquila. En cambio, el hijo no reconocido pues lo pasa muy mal él, porque en cualquier faceta de la vida pues le preguntan: oye, ¿y tu padre quién es? Y a veces pues pasan vergüenza, tienen que mentir: mi padre ha muerto, no, en fin, se crean unos líos tremendos estos chicos, hasta que ya, bueno, cuando tienen una mayoría de edad, pues ya saben pues que su madre tuvo una relación con un señor, con un hombre, y que ese hombre pues no lo reconoció. Y entonces pues me gusta que se haga justicia y se pongan las cosas en su sitio. Si hay un señor que ha dejado embarazada a una mujer, pues tiene que reconocerlo, porque la justicia y la ley es así, ¿no?
Us sintonitza TV3 Ràdio, sou Atentol, i nosaltres som en conversa amb en Fernando Osuna, que és el missè dels famosos, un home especialitzat en fills no reconeguts i que, evidentment, té molta experiència amb aquest tema. Fernando, en agosto, usted dijo que lo primero de todo, al hablar del caso de Escló, que es el caso de esta mujer mallorquina que reclama la misteriosa herencia de Escló, arte, joyas, palacios y un castillo en Mónaco, reza uno de los artículos que se publicaron en Vanity Fair, que lo primero era conocer la magnitud de esta herencia de los de Escló y hacer un inventario de todos los bienes. ¿Se ha podido avanzar en esto? Además de un palacio en Mónaco, ¿hay otro, por ejemplo, en Luxemburgo?
Estamos en ello. Estamos pues analizando los registros de la propiedad de diversas ciudades españolas, francesas, de Mónaco también, tenemos ya los árboles genealógicos y ahora pues estamos analizando una a una las propiedades, arrancando desde el año 2025 hacia atrás, para ver si en alguna transmisión, si en algún tramo de esta cadena hay algún eslabón ilegal, ilícito, nulo, y por ahí pues poder atacar, porque aquí el problema que tenemos importante es la prescripción. El tiempo pues juega en contra de nosotros. Si hay una vivienda, un palacio que lleva, está en posesión de un señor, pues 20 años, 30 años, pues eso ya es complicado anularlo. Pero bueno, si hay una nulidad muy grande, por ejemplo, que haya heredado pues un menor de edad que no tiene consentimiento para aceptar la herencia, o que haya habido alguna falsedad, alguna falsificación en algún familiar, pues eso se podría anular a pesar de que hubieran pasado 20, 30 o 40 años o más. Y ahí es donde estamos haciendo esa ardua labor de investigar pues bien a bien, patrimonio por patrimonio, inmueble por inmueble, castillo, palacio, a ver dónde hay disfunciones, dónde hay anomalías.
Cuando te refieres a disfunciones y anomalías, esta mañana estábamos hablando por teléfono, Fernando, y tú me decías, he visto cosas rarísimas a lo largo de toda mi carrera. Sí. Ponos algún ejemplo, ¿qué cosas extrañas has visto?
Pues por ejemplo, un menor de edad, pues que el menor de edad no tiene un chico, un niño de 6 años, 7 años, ese niño no puede aceptar una herencia porque su inteligencia y su voluntad pues no está desarrollada y no lo permite. Si en este caso de Sclox viéramos que hay un niño que acepta, que recibe esa herencia sin la ayuda de su tutor, de su padre, de su madre, de alguna persona adecuada para ello, pues esa adquisición sería nula.
¿Quieres igual decir que te has encontrado con algún caso que un menor de edad ha hecho como una compraventa o algo así?
Efectivamente, o también me he encontrado casos de una persona indigente, una persona que está en la pobreza más absoluta, pues que ha comprado pues una vivienda. Mire, si está en la pobreza, es imposible que pueda comprar una vivienda, ¿no? Son casos en los que el derecho, la justicia, los considera nulos radicalmente. Y ahí es donde estamos, en el caso de Sclox, es donde estamos trabajando, investigando, ver esas disfunciones, esas anomalías, esas nulidades que son absolutas y que por ahí sí podríamos conseguir bienes a pesar de que haya pasado mucho tiempo. Esa es la labor que estamos haciendo.
Fernando, para acabar, ¿nos aconsejas a la gente normal que no tenemos un gran patrimonio, que somos gente humilde, que vamos a trabajar y nos vamos a nuestra casa y tenemos otra familia y ya está? ¿Nos aconsejas hacer testamento ya o cómo hacerlo? ¿Qué debemos hacer para que nadie tenga ningún problema después?
Claro, claro. Eso es muy recomendable porque, mira, cuando tienes 70, 80 años y, tienes que hacer testamento, ya es señal de que tienes una enfermedad importante o algo, un problema gordo, y que tienes que ir al notario. Los testamentos hay que hacerlos con 30 o 40 años, ¿eh? Un testamento vale, vas a un notario, el notario como mucho que te cobre 80 o 90 euros y ya pues ordenas tu patrimonio para el futuro, para dejárselo a la persona o personas que tú quieras.
Pero si ahora con esa edad no tenemos nada, ¿qué dejamos?
No importa, tú dices mis bienes, no tienes que decir mi casa en la calle Cervantes. No, yo quiero que mi patrimonio, el patrimonio que sea en el momento en que yo fallezca, ¿sí?, pues ese patrimonio, esa masa de bienes y de derechos, pues que vaya a mi sobrino, que vaya a mi hijo, que vaya a mi amigo, que vaya a Cáritas, que vaya a la Cruz Roja, en fin, todo eso, y se hace con 30, 40 años, que está uno con plena salud, y es muy económico un testamento ante un notario, pues son 70, 80 euros, no más.
Fernando, muchísimas gracias por habernos atendido. Sé que estás muy liado. Te pido, por favor, que cuando haya alguna novedad respecto del cas d'Escló, nos lo cuentes, por favor, porque es interesantísimo. Muchísimas gracias, Fernando.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias. Igualmente, adiós.
Adi, la massa de bienes.
Sí, sí.
Tu deus tenir una massa de béns, Xisco?
No. Home, d'aquesta taula, només fas feina.
Això és vera.
Clar. No en dona ningú.
Raquel, gràcies per teu periodisme d'investigació.
No, no, és que aquest cas m'agrada molt. I no és molt habitual que un misser
vulgui parlar,
no? Sí, no és tan habitual, així que gràcies.
Gràcies a tu, Raquel. A una pausa, tornem tot d'una.
Lletres Ràdio és diversió.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Queden pocs minuts per acabar aquesta hora, però abans hem de parlar-vos de que aquest cap de setmana es fa una nova edició d'Art i Copes a Sa Pobla.
La 18a edició de l'Art i Copes és aquest divendres fins diumenge. Els carrers i espais poblets s'ompliran d'art i creativitat amb exposicions, tallers, espectacles i concerts. Nou Llenguatges és l'exposició central a Can Planes i reuneix 6 artistes poblers representatius de l'art contemporani. Catavalls, Felip Caldés, Anna Vallespir, Jaume Mir, David Campaner i Pep Siré. En total, però, durant 3 dies hi haurà 9 espais expositius municipals i 10 de privats i les obres exposades d'una quarantena d'artistes. I un dels concerts que hi haurà són aquests que ara sonen, The Ripples.
I ja volen saludar la regidora de Cultura, Catalina Maria Serra, qui ens expliqui més detalls d'aquesta 18a edició d'Art i Copes. Com anem, Catalina?
Hola.
Benvinguda.
Molt bé, i vosaltres?
Molt bé. Gràcies. Ja és tot un clàssic, Art i Copes.
Sí, les 18 edicions és un poc, d'una banda, la confiança que aquest cap de setmana anirà bé, perquè 18 edicions, d'un 17 edicions darrere que ho certifiquen, però també un poc de pressió, perquè, clar, ha d'anar bé, perquè han anat bé totes les anteriors, per tant, segur que sí que hi anirà
segur
també.
Sí, clar que sí. Ben, si no plou, perquè el cap de setmana està un poquet així.
Sí, mos fa estar pendents, sí que farà, si divendres, dissabte, però bé, per ara som optimistes i ho podrem fer.
Clar que sí, tot cas, les exposicions són allò tancats, per tant, no haurà problema en aquest sentit.
Sí, les exposicions no afecten, però és veritat que un pati interior, que hi ha concert divendres, espectacle de carrer de dissabte, bueno, afectaria un poc, si som sincers, però bé, haurem d'estar pendents fins al darrer moment.
Clar que sí, enguany a una exposició central que li heu posat 9 llenguatges de títol, que és com una col·lectiva.
Exacte. Sí, els darrers anys s'havien fet un homenatge, però ara també un poc per avançar en la línia dels temps, ja arribam als anys 90 i aquests sis noms que ja ho han anomenat, bé, són artistes que ja comencen a estar consolidats també dins el món poble i no només de la poble, i a Can Planes, que és el museu, fèiem aquesta exposició col·lectiva de la seva obra, un pot de posar en el reconeixement la seva trajectòria.
Molt bé. Idò, aquesta serà una activitat, però n'hi ha moltíssimes més. I lo de copes és perquè també hi ha vi o com funciona?
Clar, les copes és aquesta part més social, perquè no només art, que també, però... Mos agrada, ho hem de reconèixer, sí. Però també és aquesta col·laboració de tots els espais privats, hi ha galeries, hi ha bars que també s'apunten en aquest cap de setmana, que obrin les portes de casa seva i conviden el poble que hi entri, que faci una passejada i pot ser que vegi aquells espais jo que sé, un lloc, una ferreteria, no? Que abans era una ferreteria i ara sí, hi ha una exposició i una performance, per tant també és una mirada diferent d'aquells espais, i trobam bars, però també trobam galeries d'art, trobam l'espai Serra Manley, l'estudi d'escultura, bé, són això, en total són 10 espais privats, però que també s'apunten a la programació.
És a dir, és venir a poble aquest cap de setmana i passejar...
I voltar,
exacte. Amb què trobam, perquè també està bé d'improvisació i sorpresa en aquest sentit.
Sí, veurem què passa. Tenim la col·laboració amb Bar Jove, que ara ho heu anomenat, que es diumenge, que hi ha el concert, que heu posat també la cançó. Bé, és un poc que són, volia dir que són guanyadors de certamen Art Jove, i també és un poc venir a veure què passa, no? I a deixar-se sorprendre per coses que pintura no sabíem que existien i que pintura mos agraden.
Clar, concerts, teatre, dansa, pintura, és a dir, que l'epicentre de la diversió, poden dir que cap de setmana serà la Pobla, en resum.
Sí, és un bon resum, efectivament, sí.
Així mateix.
Sí, sí, i també, digues. No només art, no només pintura, sinó art en un sentit ampli i global, i que volem tenir en compte totes les disciplines artístiques que accepta un programa de 3 dies i donar rellevància a altres disciplines.
I de tot això, aquest cap de setmana a Pobla, divendres, dissabte i diumenge, hem de mirar el programa per saber hora d'activitats i tot plegat, no?
Un poc et surts, és a les 7:30, a les 7:30 inaugurant l'exposició aquesta que hem comentat a Can Planes, i també serveix un poc d'inici de... també hi ha una exposició de projectes educatius, les escoles també hi participen, i per tant, divendres a les 7:30, facis temps que faci, inauguram tot, i a partir d'aquí, sí, convé mirar el programa, perquè les activitats totes tenen una hora. Hi ha espais que només obrin dissabte, divendres, d'altres activitats que estan programades per dissabte i d'altres per diumenge, hi ha visites guiades, després també tenim Can Soler, Can Corró, que hi ha exposicions col·lectives. Ho heu resumit molt bé. El cap de setmana de venir a la Pobla.
I ben aviat. Catalina Maria Serra, regidora de Cultura. Moltes gràcies. Bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres.
Encara que no, perquè demà, Raquel, mos tornem a veure.
1.000.
I bufam 1.000 espelmes. No sé si en tindran tantes, oh?
Amb una basta.
Ara tornem.